Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne. Aquest és el tercer dels programes d'aquesta nova temporada 2014-2015 i amb nosaltres hi tenim els regidors i regidores del grup municipal del Partit Popular. És el seu torn i amb ells analitzarem l'actualitat municipal. Passem a presentar-los i en tot cas també començarem pel tema de més actualitat. Marta Font, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Font, bona tarda.
Bona tarda.
I Gemma Margalef, bona tarda.
Bona tarda.
Abans que res, ja entrem en qüestió, però divendres passat vam tenir una sessió plenària on hi havia altres temes, però on possiblement el que va aixecar més expectació va ser el punt a on els ajuntaments havien de votar si donaven suport o no a la consulta popular del 9 de novembre i tot el que comporta
a la llei de consultes,
a la llei, la logística i tot plegat també. Clar, quan el Partit Popular està defensant unes tesis, tot i que s'especulava, es va córrer el rumor, vostès van i aproven aquest punt, els tres, amb vot afirmatiu, que sumant el vot del regidor del Partit dels Socialistes de Catalunya dona una aprovació per unanimitat. Per tant, la notícia està aquí.
Bueno,
sé que ho van argumentar en el transcurs del ple, pel que
sí,
ho feien,
bueno,
que van donar llibertat de vot als regidors a nivell local, però sí que ens agradaria aprofundir una mica més amb aquesta argumentació. No?
Primera, que en la vida nosaltres hem de ser coherents. Elles dos no estaven, però sempre no, tampoc estan afiliades al Partit Popular. Per tant, encara tenen més llibertat que ningú. Però jo sí que encara estic afiliat, dic encara perquè ja veurem el que passa, no? Però de moment sembla que ningú m'ha dit res i per tant no donem per bo. Com sempre ha sigut, fem història. Aquí hi ha hagut dues mocions, a part de que hi ha tot ara el conflicte que hi ha entre l'Estat i Catalunya. L'any 92 els Verds van presentar una moció del dret a l'autodeterminació, en general, i nosaltres vam votar, jo personalment vaig votar a favor perquè el dret a decidir el teu futur, doncs és lògic que tu tingués aquesta possibilitat de fer-ho. I per tant, i el 96 també que vol presentar Convergència i Unió. Per tant, a la vida hi ha que ser coherents perquè el dret a decidir és fonamental, forma part de la via democràtica. Concretament, això va ser una llei de consultes que es va aprovar feia una setmana, en la qual no solament parla del referèndum, perdó, no ho he dit malament, no es tracta d'una consulta no referendària, sinó que també hi ha aspectes en què qualsevol persona pot presentar diguéssim consultes a unes firmes determinades per a decidir doncs, un tema important. Per tant, això és un pas endavant perquè la llei no contempla solament això, es contempla tot tipus de consultes i per tant això és participatiu, és democràtic i per tant és un eix vertebrador que hi ha entre la ciutadania i el poder polític. Per tant, aquest és el fonamental de la llei d'esta. Llavors, nosaltres el que vam dir és que arribant a aquesta situació, el que vaig argumentar jo vaig dir si anem per la legalitat, malament. Per tant, la nostra exposició va ser política, no va ser jurídica. Jurídica ja es veurà. I per tant, nosaltres som respectuosos amb la llei, perquè aquí també la moció contempla dins el marc legal. I per tant, això era fonamental. Perquè si no hagués estat dins el marc legal, potser la votació personal meva hauria sigut diferent. Però com que posava dins el marc legal, això vol dir que hi ha un respecte a la legalitat. Perquè sense legalitat no hi ha democràcia, i democràcia sense legalitat tampoc seria res. Per tant, el que passa que aquí, en la nostra argumentació, vam dir que, llastimosament, els dos governs pues, no han fet política en maiúscules. No han fet política en maiúscules. Aquí ha hagut diàleg i arribar quan s'arriba en una situació social que tenim a Catalunya i el govern de l'Estat se manté només en la llei, falta algo més, que és el diàlogar. I amb això, tant un com l'altre, no han portat a terme. I, per tant, el que vam argumentar personalment és que per arribar a fer política de majúscules requereix ser homes d'Estat. Perquè si anem al jurídic, això és com dues famílies, no? Que si poden arribar a un acord amb un problema que tenen de veïnat, és millor arribar a un bon acord que arribar al juí. I aquí perd tothom, no guanya ningú. Per tant, el nostre argument va ser aquest. I poso el dret a decidir pel futur de Catalunya és un dret innegable en nosaltres mateixos. Aquí no estem parlant que aquí es va votar directament la independència, que molta gent s'ha pensat. Això és fals. Aquí se va posar l'eina per a poder decidir en consultes no referendàries, perquè això no ho podem fer, per a decidir coses de Catalunya. En aquest cas hi ha una inquietud de que si Catalunya té que ser independent, que no té que ser independent, això és una altra cosa. Això ja dictarà els tribunals.
Aquesta seria una més de les moltes coses que es podrien arribar a votar.
Molt bé. Per tant, hi ha que especificar, com alguna gent té malentès, perquè potser mira massa la televisió i es deixa influenciar, i jo ho respecto, aquí no es tracta qui ens va votar aquest dia el sí a la independència o no a la independència. Però una llei de consultes que és democràtica, que està aprovada pel 80% del Parlament i que, per tant, contempla qualsevol inquietud ciutadana amb un número de firmes, se pot portar a terme aquesta consulta. Per tant, això és un pas endavant. I amb això, nosaltres ho tenim purament democràtic i la substància del nostre vot va ser en aquest àmbit. L'altra cosa és si vostès volen la independència o volen que sigui un estat però no independent i si no volen que sigui, i sigui com ara, que és l'altra pregunta del no.
Això
és
si una, al final s'acaba votant, ja es votarà això, cadascú,
això,
no?
Això és una altra cosa, però per arribar aquí, aquesta consulta me dona aquest dret que jo tinc per poder-ho fer.
Per poder votar no.
Exactament.
O sí.
Perquè jo pel carrer puc dir el que vulgui, però si a mi me donen aquesta eina, sempre que marqui la llei, sempre que sigui legal, doncs jo tinc aquest dret, nosaltres tenim aquest dret d'exercir-ho i donar la nostra opinió amb una urna. I això es tracta. I per tant, vam votar favorablement perquè això, aquesta llei, ens dona aquesta possibilitat. Entre altres. Qüestions, com pot ser, per exemple, que les Terres de l'Ebre doncs ens posessin d'acord en que, escolta, doncs volem que els molins de vent en aquell temps doncs no els volem aquí. Podem fer una consulta, no? Podíem fer una consulta. Abans no havia estat tipus... Però podíem fer una consulta i en 100.000 firmes presentades al Parlament de Catalunya perquè es discutís. Tenim una defensa, almenys, de valor legal i també de valor democràtic. I això és la substància d'esta llei. Per tant, la vam veure favorablement perquè no es pot votar en contra d'això.
Que en l'època dels molins, quan teníem les reunions, que no sabíem ben bé quin posicionament tenia, bueno, cada partit polític tenia un posicionament, però la gent del poble no ho sabíem, ja vam barallar la possibilitat de fer un referèndum i el que decidís el poble hagués sigut el que l'Ajuntament hagués defensat. I si no recordo malament, tu quan vas ser alcalde l'any 92, 91,
vam fer un referèndum.
Una consulta,
no vinculant.
I jo com a ciutadana, pues a mi m'agrada que em preguntin i m'agrada donar la meva opinió i tot el que sigui a votar és un dret que tenim i que ha costat molt a aconseguir.
Però hem de fer pedagogia, és a dir, hi ha gent que com que està intoxicada, a veure, en un sentit de que la televisió no parli, els mitjans de comunicació per un costat i per l'altre, això no és votar a favor, és una eina en la qual tu podes expressar la teva opinió amb una consulta participativa en la qual tu tens tres opcions. Si això és legal o no és legal, això ja ho decidirà qui tingui que decidir. Com que allí la moció mateix posava dins del marc legal, nosaltres hem de ser respectuosos. I si aquesta consulta decideixen que sigui que no és legal, doncs nosaltres ho acatem. És a dir, que no, doncs si és legal no es pot fer. I si és legal, doncs fem-ho.
Possiblement des d'una part se dona la sensació de que tothom que està a favor pel dret a decidir, és com si hagués de votar sí a la independència, quan molta gent està a favor del dret a decidir per poder votar el que li doni a la gana.
Mira,
no?
Ahir,
sí
ahir,
o no, però que li preguntin. No?
Ahir va haver una entrevista de l'Anna Pastor a la Sexta, que abans van haver dos personatges importants i me quedo amb el que va dir la Julia Otero, que és la que va...
Ja vull escolta, votar, jo, votaré, jo vull votar, no, però
votaré no independent. Però és això, se tracta d'això, si és legal fer-ho. Ara hi ha un procés, suposo, perquè el Consell d'Estat ja ha dit que no s'adapta a la llei i Rajoy després farà els recursos que tingui que fer. Ja veurem el que passa. Per això nosaltres no vam entrar en el tema jurídic, vam entrar en el tema polític i de democràcia pura i dura. I això vaja, si la gent no ho vol entendre, doncs jo ho accepto, però és que és impossible votar en contra d'això. És que és un principi democràtic.
Impossible pareix que no, perquè...
Però clar, però bueno, cada un tindrà després els jocs polítics, el tacticisme polític, que nosaltres en aquest cas no, mai l'han fet. Mai l'han fet. En temes identitaris sempre nosaltres hem votat baix la nostra consciència i en els arguments que cada un creu oportú i respectuosos. Van coincidir els tres amb l'argumentari que vaig fer. Perfecte, cap problema. I això va quedar ben palès l'altre dia. Ara, que no es confonguin que això és votar la independència directament. Això no és cert.
No,
que es pensa gent que això és votar. És una llei que és votar a la independència. Això és fals. Que s'informin bé, perquè estan molt desinformats. I jo, personalment, en política no he enganyat mai a ningú. I menys a mi, i menys als meus companys.
Se desprèn d'això que ha tingut alguna crítica de gent propera al partit, a nivell local?
Home, suposo que algú, vull suposar, no tinc constància encara de proper, pues que algú pues no li haurà agradat, jo ho respecto, però suposo que si aquella persona m'ho digués a mi personalment, li demostraria, segons l'argument que fes, de que jo no seguixo mai les ordres del partit en temes identitaris. Esta és una. I segona, que han votat un dret democràtic innat en les persones i en la democràcia pura. I després, el compliment de la legalitat, que es veurà si és legal o no és legal. Perquè la moció posava dins del marc legal, que això per a mi era important, inclús puc parlar per un altre partit polític, que també va votar a favor, que això per a nosaltres era important. Per tant, si és dins del marc legal, bé, i si no ho és, doncs, escolta, hem d'acceptar les sentències, tant si ens agraden com no, les hem d'acceptar. Però de moment és vigent i és legal.
Què els han dit la gent? Perquè clar, no és normal. A veure, no ha sigut la tònica habitual que el PP acabi donant suport a la llei de consultes. Què els han dit?
Jo és que com que no sóc del PP, tampoc no m'identifico, sóc de Plataforma, i este cap de setmana tot just no he estat massa pel poble, però a mi la veritat el que m'importa és anar-me'n a dormir amb la consciència ben tranquil·la d'haver fet el que tocava, i vaig votar que sí amb la consciència de que era el que tenia que fer.
En tot cas, m'ho tindries que dir a mi, perquè l'únic militant que sóc jo.
Sí, però bueno, però fan costar la candidatura, és a dir, la llista, la formació política...
Elles formen part de Plataforma Calera, que són gent que no està afiliada.
Però jo estic molt orgullosa del posicionament del nostre partit, perquè és un pas endavant amb la democràcia, i això no hi ha cap dubte.
Local.
Sí, sí, local.
A veure, jo, l'única persona que m'ha preguntat perquè havien votat que sí, he vist que no tenia la veritat ni idea de lo que havien votat. Algú li havia dit, o havia escoltat, o havia sentit, que havien votat sí a la independència. Jo el que li he especificat ben bé és el punt de lo que van votar al ple, que no era la independència ni molt menys. Jo el que crec és que tothom té el dret d'expressar el que opina. Per això estem en una democràcia, perquè si no es deixaria de ser democràcia. Ja seria una altra cosa. I si tu aquell dia pots anar a votar sí, si no, no, el que sigui, pues és un pas endavant. I que des de Madrid ens han d'escoltar, pues també trobo que també tenim alguna cosa a dir, no? La gent que vivim a Catalunya. Vull dir que és important que ens escoltin i que almenys sàpiguen el que opinem, que a la millor surt que sí, o a la millor surt que no. És que no ho sabem. Jo em vaig trobar abans del ple un fet que em vaig trobar una senyora i em va dir: escolta, filla, jo només veig a la tele que surten tots els que la volen, i la gent que no la volem, què fem? Jo vaig dir, pues per això se dona este dret de poder-te decidir si vols, si ho voleu o no ho voleu, pues t'anireu a votar, sí, el dia 9, i vostè voteu, pues no, si no ho voleu, o si no,
sempre,
vale.
Sempre que el procés que haurà ara, hi ha que dir-ho,
claro.
Hi ha un procés complicat, és jurídic, que és el que no s'ha vist que arriba mai, el tema jurídic, que és el important. La política en majúscules se fa dialogant. Però... I amb això s'arriba a un pacte. I aquí sí que vull posar la cullerada. La cullerada, perquè no s'ha tingut que arribar a aquesta situació. A Catalunya hi ha un problema social, que hi ha una demanda, i per tant, el govern central té que estar pendent de que això no es pot solucionar només amb la llei sola. És a dir, que ve aproximació. Tant un com l'altre s'han mantingut, s'han enrocat els dos. I això després, el que passa és quan, el que he dit els dos veïns, no? Que estan picabarats en un tema que se pot arribar dialogant amb una solució abans d'arribar a un juí en la qual tothom perd. Per tant, este és el que jo vaig dir en aquell moment, de que en política en mayúscules més o diàleg s'arriba a un pacte, sempre, si hi ha voluntat de fer-ho. Jo crec que s'ha vist que arribar amb este pas, no arribar en el tema jurídic, i això a mi no em trauran d'aquí.
Jo crec que un polític té que fer política i escoltar la gent que l'ha anat a votar quan s'han plantejat aquelles eleccions, la té que escoltar, i en canvi aquí sembla ser que no s'escolta la gent, sinó que centra temes jurídics, i nosaltres no som juristes ni som advocats. Potser algun polític o algun regidor és advocat, però ni altres tenen altres carreres, no tots som advocats. És l'únic mal que trobo que aquí.
No, jo el que vull dir és que, a part del problema de la consulta, Catalunya també té altres problemes i que trobo que no s'acaben de reflexar. Per exemple, jo sóc mestra, fa 4 anys que vaig acabar d'estudiar i de moment a mi d'ensenyament encara no m'ha cridat ningú i són unes retallades constants. I això tampoc, trobo que fer política també és ocupar-se d'aquestes coses i ara últimament estan passant una mica desapercebudes i a mi també com a catalana que sóc, m'agradaria que la consulta ja han fet els passos oportuns que tenien que fer, ara toca l'espera del que contesten des de Madrid, però que el govern de Catalunya es fiqui a les piles perquè hi ha molta gent que tenen problemes socials i laborals i això s'han d'intentar pal·liar el més aviat que pugui, independentment del que digui a Madrid o del que digui a Rajoy. I això volia dir-ho, que és la meva denúncia, que també trobo que fa falta, perquè obric les notícies i tot el rato sento la consulta, el 9N, la Carme Forcadell, l'Òmnium Cultural, i jo penso, jolines, hi ha un munt de problemes que s'hi haurien d'intentar solucionar i que potser en això també estem una mica abduïts i no veiem la realitat.
Però això els mitjans d'aquí, els mitjans d'allà, eh?
Sí,
és a dir,
sí,
al final ha arribat un punt...
Tots.
Ha arribat un punt que...
Tots. Això
és un fet històric important, però que hi ha altres problemes que s'han de solucionar i que potser no se li estan donant prou cabuda dins de la societat, i això sí que m'agradaria que es canviés.
S'ha enredat, i aquí ho he dit ja per enèsima vegada, jo no sé si ho he dit ja 700 vegades. Home, clar, és que a vegades és que ho tenim que dir. Vull dir, escolta, la política en mayúscules és ser, ja que es parla d'astúcia, de ser hàbil, no?, que també entra dins de la part de la política, doncs recordeu sent que el 2012 doncs el senyor Mas va anar a parlar per a demanar
un concert econòmic,
i el president Rajoy li va tancar totes les portes. Això,
no, doncs,
aquest home, doncs, Mas, quan va anar allí, doncs, va sortir derrotat des del punt de vista...
psicològic?
No, psicològic.
Punt de vista pràctic.
Pràctic. Però va vindre reforçat de que se li havia tancat totes les portes. Doncs, bueno, doncs, si el pla de finançament autonòmic acabava el 2013, es diu, escolta, senyor Mas, tenim que mirar el refinançament de Catalunya com a cas específic, vostè aporta el 8% del PIB i hem que mirar que és una peculiaritat. No, deixem acabar el període este que tanca i després ja parlarem una... Ja està, escolta, li obres una porta, però si vas tancant totes les portes,
pues és normal que aquest procés s'hagi encetat.
Clar, si vas tancant totes les portes,
encetat més que exagerat,
si vas tancant totes les portes, tampoc trobo correcte que, home, si tu parles del diàleg, a pesar de més, és una opinió personal, tu no pots anar a dialogar amb el senyor Rajoy amb una pregunta i un dia pactat. Això tampoc no és molt, i més que s'entere per la premsa, vull suposar que sigui veritat, perquè el Rajoy, si en Bustero no ho té, podrà equivocar-se en les polítiques, però en Bustero no ho és. Vull dir això, suposo que va ser així. Tampoc pots anar així de... per molt que t'espenteja molta gent detrás, no? Vull dir, aquí s'ha equivocat. Jo crec que la mare, que és l'Estat, té més culpa que els fills. Vull dir, quan tens... Però aquí hi ha una responsabilitat de que ara ens trobem amb una situació que jurídicament la que decidirà, quan políticament tindrem moltes opcions de fer-ho d'una forma en què ningú guanya i ningú perda. I això és el que trobo a faltar fins avui, això. No vol dir que en política tot és possible, eh? No t'estranyi, suposant, ara faig una suposició, no?, que el Tribunal Constitucional pues, diu que esta llei de consultes és il·legal perquè detrás d'esta consulta hi ha amagat un referèndum. Bueno, aquí pot haver dues opcions: o acates la sentència, que pot tardar el seu temps, o no l'acates. Si el govern de la Generalitat no acata, doncs jo que considero que seria un error greu. I si no acata, doncs hi ha eleccions noves. Vull dir, és que hi ha moltes opcions, però si el dia 10, si no es fies la consulta, parlo suposadament, que estia, suposo que estirà ja, bé, suposo que això ho dona per tothom, que estirà cautelarment a parada, cautelarment, fins que el Tribunal Constitucional que té 5 mesos o 6 per a poder-ho... Bueno, pues el dia 10 es poden assentar a parlar. vull esperar que sigui això el dia 10, el dia després. Si no, pues jo crec que anirem a unes eleccions anticipades, plebiscitaris o no, jo no ho sé, això ja no ho sé, però segurament que serà així. Ara, un polític el que té que fer és acatar la llei, tant si li agrada com si no. Podem dir que està polititzat pel Tribunal Constitucional, com també el Consell Consultiu, perquè el Consell Consultiu que ha donat garantia o ha avalat això, també estan posats els partits polítics catalans al Parlament, també estan posats, de la mateixa manera que estan al Tribunal Constitucional. Això diguem-ho clar, diguem-ho clar. Ho accepten els dos parlaments, per tant, què pots pensar? Quan la jurisprudència no es nombra directament, sinó que passen pel Parlament. Per tant, aquí entrem en un tema molt complicat. En definitiva, per no ser a llarg, penso que van votar el que nosaltres vam creure votar, perquè la democràcia, la participació de la gent és molt important. I hi ha moltes coses, els que tenen responsabilitat de governar, seria bo que també tindre ajuntaments participatius en què hi hagi mecanismes perquè puguin expressar la seva veu i, si pot ser, el seu vot. Per tant, aquesta llei en conjunt, però nosaltres la considerem positiva i bona.
Home, en tot cas, aprovacions com la de divendres haurien de servir per alguna cosa. Pel fet, comentava la regidora Gemma Margalef, que los que surten són los del sí, los que no surten, però hi ha moltíssims ajuntaments, la gran majoria dels ajuntaments, quasi el 90% d'ajuntaments de Catalunya, que ho han acabat aprovant, amb la qual cosa totes aquestes petites cosetes, que si la UB, que si la via catalana, que si l'aprovació dels ajuntaments, que si tot això, en el seu conjunt, suposo que com a mínim és per escoltar, no?
I que això pot ser a la llarga o a la curta una eina útil dins d'un ajuntament, perquè la llei també contempla que els ajuntaments s'hi pugui preguntar a la ciutadania, amb la qual cosa, doncs jo penso que és molt positiva.
És que ens concentrem només en el tema de la consulta no referendària.
Perquè és el que ho ha motivat, clar, no?
Però és que si es miren la llei en si, és que és participativa, és un eix vertebrador entre la ciutadania i el poder polític, en què amb un número de firmes determinat, depèn del número d'habitants que tinguis, doncs aquella consulta o aquella demanda que haiga, doncs arriba al ple i el ple doncs,
pot
escoltar i posar-la en pràctica.
Però entenen vostè la por que pot haver a l'altre costat de Catalunya per saber quanta gent estaria a favor de la independència?
Jo crec que...
Per saber-ho només, no per votar-la, sinó de dir...
No, jo vull pensar, que ells agafen l'article 2 de la Constitució.
Sí, però per algun motiu.
No, políticament no puc dir-ho. Jo, quan diuen un article 2 vol dir quan se fa un referèndum, que tipus d'estat és l'estat en tots els espanyols, perquè després hi havia una desigualtat. Però clar, aquí estem parlant que és una consulta, no un referèndum, no vinculant i de participació ciutadana. El nom ja ho diu tot i el desenvolupament és correcte. El que passa que aquí tot s'enfoca pel dia 9 de novembre, que és cert, que està vinculat amb això, i per tant, això és el que et deia abans, havia tingut abans previ un diàleg entre les dues parts, perquè hi ha mecanismes dins de la llei que es poden fer, i altres que pot ser matisos, però això amb el tema jurídic jo no vull entrar, perquè no m'interessa entrar. No,
ho diem més que rep el fet de que aquesta consulta, si no es fa només a Catalunya, però també es pot fer a l'Estat, també acabaríem sapiguent la gent que hi ha a Catalunya per una opció o per una altra.
Per acabar això, aquí, desgraciadament, hi ha sempre tacticismes polítics, tacticismes de partit, de partitocràcia, que no interessa. Perquè si no seria... Tu creus que en els problemes també econòmics i financers que està posat l'estat espanyol i Catalunya inclòs, i dir, això vull pensar que ara de moment està aparcat, però és que Catalunya té una realitat específica perquè ha sortit, ho demanda la gent. Per tant, sentem-nos a una taula i parlem, quan se parla en política i es dialoga i s'utilitza la política amb majúscules, que és fer estat, ser homes d'estat, que no els veig per enlloc, pels que governen no els veig enlloc. El que he de fer és sentar-se i arribar a acords en què tothom pugui dir la seva i arribar a un acord que després en altres partits polítics també se pot fer convèncer. I el que no pot ser és que jurídicament talla, però el problema continua estant igual, tant si falla a favor o falla en contra. El problema continuarà estant igual. Per tant, què tenim que treure d'arrel el problema? I en el qual tothom té que cedir. la mare, l'Estat i Catalunya, perquè hi hagués una bona convivència i anar, si és possible, amb un bon acord, camins junts.
Preveuen alguna repercussió a nivell de partit, com va passar a l'inici amb els primers regidors del Partit Popular que van donar suport a aquesta moció?
Jo t'he dit també per enèsima vegada, en anys...
No ho dic a nivell local, han parlat a nivell local. Jo li parlo si a nivell de partit algú li ha fet algun comentari.
No, per això t'ho dic, que a nivell, jo com que he hagut precedents de que nosaltres hem anat per lliure en temes identitaris, a mi ningú, des de que estic militant de l'any 83, amb un lapsus que vaig anar com a independent, que també me van donar via lliure perquè fes el que volgués, a mi ningú, de la plana major, diguem-ho així, m'ha trucat per a menors llamar-me l'atenció, com a mínim això, o obrir un expedient o expulsar el partit. Mai. Han passat més de 72 hores i ningú m'ha dit res, això vol dir que em respecten. Entenc que em respecten. I com que em respecten, doncs jo continuo estant aquí. El dia que no em respectin la meva decisió en temes identitaris, perquè ja em coneixen com soc, doncs aquell dia el carnet se'ls enviaré per correu.
Molt bé, tanquem aquí el tema de l'aprovació de la CUP. Per cert, van haver aplaudiments, la gent que estava a la sala de plens els va felicitar. Com va anar això?
Bé, en fi, va ser una... Jo, per mi, va ser... A veure...
És un acte, un moment emotiu, no?
Emotiu,
sí, que,
sí. A veure,
que arribar a acords per unanimitat, cada un amb els seus matisos, no? Perquè... Pues nosaltres vam ser més pendents de l'altre, que a part política, l'altre va ser més jurídic. Al posar el terme dins del marc legal, pues això te dona un respir en quan si ho és, i si no ho és, pues ja es veurà, no? Per tant, unanimitat en un tema candent palès a casa nostra, pues això, pues bueno, evidentment és un èxit per part de tots, per part de tota la democràcia, per part del poble, que alguns evidentment del poble no els ha agradat això. Pues evidentment, no plou a gust de tothom, però hem de ser respectuosos i nosaltres pues som representants del poble en la que vam respectar-ho no com a grup polític, sinó com a nivell individual. A nivell individual.
I suposo que això ha degut agradar a d'altres que potser no estan en la seva corrent política i els hi ha agradat, no?
Però clar, a veure, allí, pel que m'has preguntat tu i acabo, nosaltres aquí som Partit Popular Plataforma Galera. O sigui, això ho sap tothom.
És una connotació que a altres llocs no passa.
Ho saben els de Tortosa, ho saben el PP de Tortosa, ho sap el PP de Tarragona, ho saben tots. I per tant, jo els vaig dir al seu moment, aquí hi ha una gent que és independentista, hi ha gent que no ho és, hi ha gent que és d'esquerres, hi ha gent que... I per tant, nosaltres tenim un projecte de poble i quan arriba ja un projecte de país, cada un vota individualment, lliurement, el que vulgui, sense cap directiu política de res. Això ho saben fa molts anys. I com que no m'han dit res, pues suposo que continuen ho entenent.
Anem a canviar de tema.
En este ple vam estar amb tot d'acord, Raro.
Un ple tot per unanimitat total.
Tot per unanimitat?
En poques vegades ha passat que estiguéssim...
Bueno, suposo que devia ser que estàveu predisposats ja a... Comentàvem això, que posem punt i final en este tema. Com ha anat l'estiu? Com, des del punt de vista municipal, com heu...
A veure, a nivell turístic, jo vaig parlar personalment amb Dami, inclús la Marta estava aquell dia, i ens va dir que havia hagut més turistes, però en canvi he parlat amb comerciants, i els comerciants ha estat un dels potser pitjors estius que han passat a nivell de calaix. Vull dir, parlant clar i català, no? Vull dir, el turisme ha baixat, allà ha pujat, però ha baixat,
ha baixat la despesa,
ha baixat, no? Sí, vull dir, el nivell adquisitiu, suposo. França aquest any, amb mi, molta gent francesa m'ha dit que ha estat molt tocada per la crisi, molt, molt, i venen aquí, ja és un paguen lloguers bastant elevat i gasten poc en menjar i és el que passa. Després també molts de comerciants, a mi personalment se m'han queixat d'un altre tema, que és tipus Mercadona, perquè molta gent, molts comerciants i de bars diuen que ha sigut una barrera bastant important el que és la rotonda, que van al Mercadona, compren i ja no entren al poble, sobretot els turistes que tenim allotjats a totes les cases, a tots els xalets de lloguer, urbanitzacions, que quasi és molt, majoritàriament és el lloguer que s'està fent a l'Ametlla, però també és que la crisi afecta a tots. Afecta a tots, a tothom. I si una persona té un poder adquisitiu i vol sortir de vacances i s'ha d'ajustar el cinturó, doncs el que menys farà serà en comprar potser un detall. Si no compra una postal, no en comprarà cap, i és el que més hem notat. El comerç local és el que més l'ha notat, encara que hi hagi més turistes. Després també hem tingut un factor que jo trobo que és molt... és, juga en contra nostra. O sigui, hem tingut un mes d'agost bastant dolent en el temps. Bastant dolent. La gent aquí, lo principalment que ve, és bé, famílies que volen un turisme de platja i sol. I de sol i platja, doncs, este mes d'agost no n'ha hagut molt. Això també ha fet que també vagin potser a la millor a passar un dia a Tarragona, van un dia als voltants a visitar i a la metlla potser no entren, i per això el comerç mos han vist bastant afectats.
L'altre dia sortien les informacions de com ha anat la campanya esta de descomptes i s'havien obsequiat en més de 5.500 hores,
sí,
l'equivalent a més de 8.000 euros als clients del comerç local.
Sí, sí. Això va ser... jo trobo que una promoció acertadíssima per part beneficiant els comerciants i a la vegada els turistes.
Sí, de fet, jo el que he pogut apreciar aquest any, que gent de l'any passat ja ho repetidora, sabia, no? Ho sabien. Ah. Vull dir, com l'any passat, jo personalment com a comerciant, lo boca a boca i cada dia explicant-ho, i no una vegada, sinó 300 vegades, clar, pues molts aquest any ja dien el tiquet. Pel
és que hi ha gent que ja ni s'ha ficat a buscar aparcament perquè ha digut pensar si he d'anar a comprar, perquè he de buscar aparcament, si ja sé que me donaran amb la barra de pa al diari,
però,
el cafè,
cafè, ja em donaran hores per al pàrquing, doncs ja no em val la pena perdre el temps
però
buscant.
Encara hi ha molta gent que no ho sap. Vull dir, a la millor portava 3 dies a la metlla i li vaig dir jo per primera vegada.
No, suposo que això també és una feina del propi comerciant, de
home,
fer de,
sí,
de petita oficina,
claro,
d'informació,
claro.
No?
No, és que tu ets l'oficina d'informació, perquè vull dir, a tu te pregunten on te poden anar a tirar la primitiva, on te poden comprar no sé què, i vull dir, i te pregunten, a mi m'han preguntat molta gent, on se pot menjar un bon arròs, clar, perquè jo quan vaig fora també ho faig, ho pregunto a la gent
del poble.
Del poble.
És que el comerciant és el primer interessat en de dir, té el tiquet que allà tens descompte.
Sí, vull dir, jo...
i si no, per avui, demà quan vingues ja ho saps, no?
Bueno, me sembla que el tiquet era pel dia.
Sí, però si en aquell dia pues, no se n'enterava...
Demà, ja, si demà vens ja... i compres, demana el tiquet, reunis-les, claro. I si tens 75 euros tindràs 2 hores i mitja màximes. A partir de 2 hores i mitja has de pagar tu. Però no, normal, una persona que baixa i compra, és que 75 euros els gastes superràpid, perquè...
Sí, sí, sí.
No res.
Deu ser l'única època que deu estar ple el pàrquing,
després,
no?
Sí. Després també l'altre... l'altra motivació que es va fer el comerç local és que els divendres obrien fins a les 12 de la nit, alguns, no tots, cap dir-ho, i que aquesta gent a partir de les 7 omplien uns tíquets i es feia el sorteig, lo dilluns o el dimarts, no recordo ben bé, d'uns...
lo dilluns, no?
Lo dilluns, no?
Era la cala
dilluns,
ràdio, sí.
Sí, uns viatges al Tunatur, o anant callacs, o lo del plàcton, d'això, vull dir que sortia... jo molta gent sí que m'hi vaig trobar que quan li donaves el tiquet te dia no és que el dissabte on anem, vull dir, desgraciadament molta gent pot ser la millor,
clar.
Era l'únic inconvenient que podia haver en aquest tipus de sorteig, però la iniciativa era bona, era bona.
Més temes, perquè des de l'Ajuntament se va fer especial esment amb incrementar l'esforç a l'hora de posar en marxa una campanya de neteja de places, de carrers, d'escales, etc. Han vist gent a Granan en dissabte, han vist gent a Granan en diumenge, matí, tarda, a tota hora. Com ho han vist?
A veure, de gent escombrant, se n'ha vist al centre. El que passa que jo crec que la metlla té un mal endèmic, que els carrers ja estan bruts, que ja no és lo xic que passi o la xica i plegui els dos paperets. Vull dir, tenim un mal endèmic i els carrers, la veritat, estan en un estat lamentable. Estan lamentable. Jo ahir mateix pel carrer Madeo, pel lo carrer, vaig pegar-me una entortillada que em vaig fer mal, Marta, que t'ho vaig comentar. Vull dir, és que els carrers estan en unes condicions lamentables. Jo soc de les persones que m'agrada sortir molt de l'Ametlla, viatjar i tot, i tots els pobles, tots tenen crisis, però és que de la manera que hem arribat a l'Ametlla de Mar a tindre els carrers, jo no he vist lloc. Tres cales? És que Tres Cales està deixada de la mà de Déu, com diria ma mare. Jo, no és ja que hi hagi un paper. És que és impossible. Els carrers, jo li he dit moltes vegades a Joan, és que hauríem de fer alguna cosa. S'hauria de parlar, ens hauríem de mentalitzar. Estan horribles. Tu vas per una part de la plaça i està tot plena de clots. De més calia que passéssim el gas natural. De més calia això ja. És que, veia, jo...
I també parlant d'això, poca vista de... Ho dic aquí, que no me'n vaig recordar de dir-ho al ple. Aquella casa que van enderrocar, que tot l'estiu ha estat en aquell carrer tallat, molt poca vista d'haver-ho fet en època estival. Ja ho sé que potser era un perill.
És un perill,
però potser ho haguessin hagut de plantejar-se-ho abans.
Les coses surten quan surten, eh?
És que pues jo és crec que els allò... permisos no van arribar
no
a temps.
No ho sé, però allò molta gent se va queixar i molts de comerciants de la part d'allí dalt també van que... vaig sentir, m'ho van dir a mi, que allò pues, no era agradable a la vista, independentment però del perill, de... la seguretat i tot això que hi ha, però a veure, a lo millor potser s'hagués pogut gestionar per haver-se fet abans, eh? No ho sabem, això. Fico en dubte, que ho dic perquè... com que parlem del turisme i això...
Primer sempre la seguretat, home, sí, i després fa saber en els tempos, si ho sabien abans.
Exacte,
no ho sabien.
Exacte, això em vinc a referir que no ho he preguntat, que igual a lo millor els tempos pues, mos haguéssim pogut ajustar més o mos haguéssim pogut ajustar menys.
Jo crec que l'Ametlla vivim del turisme, vivim d'una façana, i esta façana, pues, la veritat, neta no la tenim. Els contenidors segueixen fent un aula horrible, horrible, falta una neteja tremenda, i hauria de ser diària, sobretot a 32 graus. Hauria aquí, de ser diària.
El problema és que aquí...
Bueno, sí, la gent.
El civisme no, 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 de la gent.
No, el civisme, dos, però és que el contenidor l'acaben de portar i ja fa olor.
Si em permeteixes dir dues coses sí, amb sí. Això, per a mi hi ha dos motius. Primer, complir el reglament que hi ha de que la brossa domèstica a partir de les 8 de la nit no estigui a tirar. I això he vist gent que no ho fa. Hi ha que ser clars. I dos, crec que enguany s'ha reforçat amb una persona més... crec que hauria que reforçar-lo, almenys en període estival, amb dues persones més perquè se pogués netejar més sovint, almenys dia sí, dia també. Ara ho feien tres persones, doncs hauria que reforçar-ho amb dues persones més. D'este pla d'actuació que ha hagut, d'ocupació durant l'estiu, doncs, bueno, se posen dues persones més de suport perquè els contenidors, ja que estan situats en situacions estratègiques de comoditat i que estan agafant carrers principals, pues, incrementar la plantilla del manteniment de tres contenidors. Per tant, dues coses. Primera és la prevenció de que la gent hagi de complir no anar a les 8 del matí, ni a les 9, ni a les 7 de la tarda, ni a les 4, sinó a partir de les 8 de la nit. I després, dos persones més reforçant la neteja dels contenidors.
De fet, aquestes tres persones que estan en lo de recollir els cartons als botiguers i tot, fan més de lo que tindrien que fer.
Jo crec que havia que reforçar...
Que la gent del poble ho sàpiga.
Jo crec que havia que reforçar dos més, a part d'ells tres, per donar un millor rendiment, perquè ells el poden donar més de si.
Vull dir, és que no donen de si.
Anem a tractar un tema que també va tenir lloc a mitjans d'estiu i que també és un dels temes que entenc que em voldreu dir la vostra, que és que l'Ajuntament va prescindir dels serveis de l'empresa Fial, empresa que portava l'assessorament de la gestió, per dir-ho d'alguna manera, de la Cala Gestió, l'entitat pública empresarial.
Bé, la pregunta és per què hem prescindit. Si mos agafem en les arguments que va dir l'alcalde per eficiència econòmica, és a dir, estalvi econòmic, i que els treballadors administratius ja havien agafat experiència, jo li vaig dir que això pues, en certa manera no ho puc respectar, però no m'ho crec, no m'ho crec. Simplement jo que va fer una rentada d'imatge per un procés que ha hagut d'una denúncia que va haver al maig del 2013, el 2014 al març va sortir que estaven imputats el gerent de Filial i l'alcalde, a més, Filial també està denunciada a Ascó i el juny va sortir a Torredembarra. No? Llavors, clar, si tu prescindixes de Filial, que al ple m'ho va dir que tot havia sigut Boníssim.
La Mireia, bueno, intervenció, va fer una auditoria, no?, i va sortir tota positiva.
Sí, bueno, però els arguments, ara parlem dels arguments de l'equip de govern i concretament de l'alcalde. Si tot ho havien fet molt bé, si tot havia sigut extraordinari i que després ells havien fet ja el concurs del plec de condicions per a tornar a portar una empresa l'assessorament urbanístic i comptable a partir del mes de febrer, va seguir este procés i el mes de juny va sortir filial sola. Ostres, com podem agafar filial si no... Si pot tindre l'oportunitat d'agafar una altra empresa, però com que es va presentar filial, per tant, la causa era rentada d'imatge. Que diguin el que vulgui, jo ho respecto, però jo ho vaig prendre d'esta manera. No? Per tant, aquí va haver un procés després que el prescindir de filial, pues qui seria la gerència, no? Qui portaria la gerència? L'alcalde ens va cridar, els grups polítics, vam acudir dels tres de l'oposició, vam acudir dos, i ens va dir que volia buscar un consens perquè una vegada el filial estigués ja fora, pues portar un gerent consensuat. Bueno, pues dic, pues ja mirarem en quina persona podem, qualificada, en perfil, pam, pam. Jo vam parlar amb una persona i ens va dir que no volia estar al capdavant de la cala de gestió, no? I així li vam transmetre més dies més tard i ell ens va dir que tenia que agafar un gerent per fer la continuació, però jo també li vaig dir que havia que fer un pas important. Si el filial se va traure per la mala imatge mediàtica o no, perquè això ja ho dirà la justícia si hi ha hagut alguna irregularitat o no, que ell, com a alcalde, també tenia que deixar pas per imatge, per decència, per honestitat, tenia que deixar pas com a president a un membre del seu equip. Que resulta que no passa res, pues millor per tu, surtes reforçat, tornes a agafar la presidència, però tu de moment estàs entredit perquè estàs inculpat. Per tant, li van proposar, jo personalment, que també deixés la presidència cautelarment i que l'agafés un regidor de la seva confiança. Això també se va plantejar aquí. Per tant, què ens trobem? Pues que ara, este contracte del gerent, que serà un que treballava en el filial, que és del Canà, Joan Carles Roe, pues se portarà provisionalment fins que, perquè així li vaig demanar jo, que ho fes d'una forma provisional, perquè el dia 24 de maig hi ha eleccions, i que no es trobés l'Ajuntament que entrés, o l'equip de govern que entrés, a les mans lligades, ell va dir que li faria un contracte hasta el mes de maig, no? Perquè la cala gestió pogués funcionar de la manera més... i l'Ajuntament no es vingués afectat per aquest sentit. Per tant, en conclusió, dos coses. I filial se la van treure damunt per imatge, feia mal, i segona, que va complir un 50%, l'altre 50% era que ell, també, per decència política, també ha sigut que posar-se fora de la presidència de la cala gestió, cautelarment, i agafar les riendes de la cala gestió com a president, una altra gestió del seu equip de govern.
No, jo també dic que vaig trobar en falta l'explicativa del gerent que havia, de Toni, que no, bueno, va marxar, no es va donar cap explicació, i s'omplen moltes vegades la boca de parlant de transparència, i que més transparent que haver sentat a Toni amb tots els regidors i li haguessin pogut formular les preguntes, que ell mos hagués explicat per què Fial desapareixia, així com quan van estar imputats sí que mos van reunir a tots els regidors i Toni també inclús.
Però ho van portar amagat més d'un any.
Sí, però mos van vindre a explicar els dos.
Sí, però ho tenien que haver fet molt més molt abans. Que això li van
una
tirar
cosa encara. Són els tempos, i una altra cosa és que ho haguem fet, ho van fer, però si també ho trobo en falta en aquesta ocasió, que l'exgerent ja de la cala gestió, pues en aquell moment se sentés, i jo li vaig preguntar a l'alcalde si vindria i mos va dir que no.
Que això suposo no... que no va ser de mutu acord, que va ser una decisió no, de l'equip de govern,
perquè
va
quedar,
i aquí és quan ja és fial, ja no...
Aquí la clau que està mal justificat o mal venut és que tu ja inicis un procés pel 2014 en un plec de condicions concursals per aportar una empresa en les millors condicions. Si tu ja inicies aquest procés, al mes de juny se va presentar filial sol.
Mira, el que va passar
és... Això és així.
Sí, però salta el de Torredembarra. El filial se'n va fora. L'alcalde fa una auditoria i diu que tot està bé. Però amb la qual cosa, si fas fora el filial i tot està bé, no té gaire sentit.
No té sentit.
I no mos dones cap explicació argumentada i en base de perquè ja no comptes amb el filial per al pròxim curs polític o per al pròxim contracte, etc, el que sigui. I després parlem de transparència, pues, sigui't clar, digues, mira, pues, no m'interessa seguir en aquesta empresa perquè a mi fial, perquè a mi políticament no em convé.
però si els números li surten, perquè ell mos va presentar una auditoria que va fer la Mireia, que va deixar tirar,
que
estava tot perfecte, com jo mai de creure que per què fas fora Fiol?
Sí, i diguem, si ell va presumir que havia fet,
exacte, que havia fet un exercici molt
havia
bo.
Fet un professional... I,
molt bé.
Això no es pot mirar. Però ara parlem de l'altre 50%, que és un tema polític.
Sí, jo li pues va... A mi el que me molesta és que no reconeguen que és un tema polític.
No, tema polític, la part de l'alcaldia, del president de la cala gestió. Sí, o sigui, tu tires a Filial perquè la imatge, perquè està imputat, pel que sigui, i resulta que tu no fas el pas que tens que fer cautelarment, jo me retiro, sí, 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 fins que hi hagi sentència o jurisdicció definitiva i que ho porti pues, el primer...
Se retira, que hi havia clar, com a president com a de la cala gestió.
Claro, claro, estic parlant de com a president de cala gestió cautelarment perquè ho porti un altre i tu pues, llavors té honra això, té honra.
És que però lo no, curiós,
però no,
és que lo curiós és que
president.
Hi han regidors del seu partit que en altres mos han dit, bueno, no mos han dit parlant de temes que quan estan imputats d'altres partits, oh, és que un quan hauria d'estar imputat un polític hauria de dimitir. I quan te toca tu, també ho fem,
però bueno,
ho fem,
en
clar.
Aquest sentit, nosaltres ja no hem demanat això. Ja
nosaltres hem demanat
cautelarment que deixi la presidència de la cala de gestió fins que no hi hagi una sentència. Per tant, crec que la justificació que va fer l'alcalde en aquell ple no s'agafa per cap lloc.
Jo el que ple que no va ser retransmès, que era en comissió de la cala de gestió, sí, que no es retransmeten, a veure què van pregar, si es podien també retransmetre per la cala ràdio, l'Antonio, el
company
dels socialistes... A veure, si així també la gent s'entera una mica, perquè a vegades la ciutadania de la cala té entès que la cala gestió és algo opac i moltes vegades no tenen la informació que voldria.
Home, el que és lamentable és que t'aixequés un dia 25 de març i que et veies un titular al Diari de Tarragona, quan en teoria, segons l'alcalde, ens ha dit que no era res, era una cosa de burocràcia.
No, però ell, no? Té l'obligació.
I ell tenia l'obligació d'haver-nos
dit. Al Consell d'Administració, tant el gerent com ella, li van fer una pregunta i no ens va contestar. Que tenia l'obligació d'informar-nos de tot, perquè si no, dona la conclusió de que tu ens amagues coses. Vull dir, és que ja no cal demostrar, dona aquesta sensació que tu has portat amagat. I inclús te puc dir, i posaries mans al foc, que molts de l'equip de Gota tampoc ho sabien.
Més coses. Des de l'Ajuntament també es manifestava en el transcurs d'aquests darrers mesos que en l'objectiu de reduir el deute econòmic que s'havia utilitzat la dació en pagament per a reduir deutes en empreses amb les que l'Ajuntament tenia un deute.
L'empresa és Bexa. L'empresa és Bexa, constructora de la segona fase de Trescales, segona fase Trescales, segona fase A. Llavors, aquí a aquesta empresa se li va jugar les obres, però em sembla ser el 2011, i que, com va acabar les obres el 2012 i pico, doncs va presentar diverses certificacions d'obra, però hi havia dos que pujaven 2.448.000 euros que no podien pagar, això per la cala gestió, no podien pagar, vull dir que això tampoc va sortir a la relació de deutes que havia. Això també hi ha que dir-ho, que aquesta relació que va fer de deutes i de ingressos, patrimoni, en el seu compte, no va sortir. Això no va sortir. Per tant, no us podem fiar de ningú. I si no fan auditoria, jo no em fio de ningú, així de clar, ho dic sincerament, una auditoria externa. Per tant, què va fer aquí? Pues, esta empresa, Bexa, van firmar un conveni, concretament sembla que va ser el 13 de maig d'enguany, en la que se li pagava tres xecs, un de 200.000, un altre de 150.000 i un altre de 200.000, total 150.000 en xec, metàl·lic, diguem-ho així, rubricat, per a pagar una part d'aquests 2.448.000 euros. I després se va fer una dació en pagament en 11 parcel·les, 11. 9 d'elles en 4 de la segona fase, que és de l'aprofitament del 10%, d'aprofitament mig, que es queda a l'Ajuntament. 10, 11, una era de 909 metres quadrats i els altres 9 eren de 424 euros, amb valorades en 883.000 euros. Sumant aquesta valoració, que es va fer una valoració d'aquest patrimoni, amb dació de pagament, si tu vols, sumat amb els 550.000 euros, se li va pagar... Bueno, se li va pagar una part, però encara queda pendent 1.015.000 euros. A veure, jo no sé si això es pot fer o no es pot fer. Jo jurídicament no hi ha cap informe jurídic que diguin que això es pugui fer. perquè si un ajuntament pot donar parcel·la, el que fa és valorar-la bé, fer-li un valor i després a concurs públic el millor, pagador i aquí el millor postor. Aquí no, aquí ja se li dona les 11 parcel·les amb ells en dació en pagament per valor de 883.000 euros. Des del punt de vista legal, jo no sé si això es pot fer. No tinc cap informe, per tant, me reservo el dret de pensar el que vulgui, perquè l'informe no va acompanyat aquí de que això es pugui fer. Llavors, vent de patrimoni. Tenim patrimoni? Sí. Vent de patrimoni. Quan se ven patrimoni, però quan tu ja no pots pagar, malament. No és bo, però és l'única opció que et queda. Quan tu vens patrimoni per a invertir, per a fer inversions productives, és bo, perquè això no és productiu, però pots fer el valor d'això, ho pots fer amb inversions més productives, ampliar el polígon industrial, etc, etc. Clar, una part, no sabem si és legal o no és legal, no hi ha cap informe, per tant, ens reservem el dret de dir-ho. I segona, és el que hi ha, la situació econòmica de l'Ajuntament, és que els deutes ho està pagant amb patrimoni, i quan això passa, en una casa, quan tens que vendre patrimoni per pagar deutes, doncs no és bo. Però és l'única solució que tenim, jo ho he dit diverses vegades, és que és l'única solució que tenim. Però això no és per reduir el deute bancari del que tenim endeutat l'Ajuntament, això és per pagar una factura, que és diferent. És a dir, que ja no tenim metàl·lic per pagar una factura d'aquesta característica. Evidentment que també deuran diners, alguns per reparcel·lació, les cotes de contribució urbana, d'allà, no? Vull dir, això jo no ho sé si han diners, però també no han pagat. Ho hem hagut de fer d'esta manera. No posaré en dubte la seva legalitat, però tampoc posaré l'aval meu sobre aquesta legalitat, perquè quan se venen parcel·les s'ha de fer un concurs públic amb una valoració determinada. I l'altra, doncs, que bueno, és l'única forma de pagar, és venent patrimoni. L'única de pagar és venent patrimoni. I això, doncs, bueno, és que no tenim cap opció més. No tenim cap opció més. L'altra cosa és que tu vengués patrimoni per abaixar el deute bancari, en la qual te borres capital més interessos. Això estàs pagant, tu estàs pagant dos certificacions d'hora. Dos. És el que hi ha.
També s'han fet altres operacions, n'hem parlat aquests dies aquí amb la resta de partits de l'oposició, perquè se va fer una operació que significava una reducció del tipus d'interès amb diverses opcions, incrementar el període de carència, al final reduir proporcionalment el deute o l'interès que hi havia sobre el deute d'una manera, d'una altra al final se va optar per retrasar un any més o incrementar un any més el període de carència i adaptar el deute a una reducció de l'1,31%, si no recordem malament.
Va, si em permeteixes, també domino una miqueta perquè he portat documentació i, per tant, és així. A veure, el 2012 ens vam agafar el decret Rajoy del 24 de febrer del pagament a proveïdors. No? La quantitat va pujar 10.202.000 euros aproximadament. Llavors aquell interès estava al 5,538. Ara fa poc, concretament va ser el maig, precisament el maig, que fa la Secretaria General del Govern Central sobre resolució de coordinació autonòmica i local. Pues modifica determinades condicions que era rebaixar l'interès, no? El rebaixa a 4,28, és a dir, l'1,31% que tu m'has dit. Però posava tres opcions. Una, que ningú s'ha agafat, perquè nosaltres estem amb més característiques, i era per aquells ajuntaments que
estaven en fallida, no?
Estaven en situació negativa. Aquí, per tant, no estem en situació boiant, però no estem en situació fallida, que no es puguin pagar nòmines ni res, no? Per tant, hi havia l'opció 2 i l'opció 3. L'opció 2 era que era a 10 anys. Eh? O sigui, este capital ho tens que donar a 10 anys. El primer any de carència, que era el 2014, tu més pagaves interès, però a partir del 2015 este capital ho tens que repartir en les diferents anualitats. Però, claro, això no és gratis. El fer esta condició, que aquí anava la 3, que era pagar el que mos toca d'aquest capital en guany, però el que es van agafar l'equip de govern era la 2, doncs pagàvem, doncs mira, un interès del 0,09% més de lo que era. Si era si nosaltres ens rebaixaven l'1,31, doncs aquí t'ahorraves l'interès 1,40. És a dir, t'ahorraves 253.000 euros, 550 euros. És a dir, per agafar l'opció 2, que va agafar l'equip de govern, ho va fer per una estratègia política molt fàcil. I l'estratègia política que era, era que enguany estos 637.000 euros de capital que tenien que pagar, que això engreixarà pel tipus de el que es diu estalvi net, no li sortiria bé, perquè o bé rebaixen 500 i pico de mil euros en retallades, o bé els hi surt aquí amb un estalvi net negatiu que ara en les properes eleccions que això sortiria desastrós. Per tant, han preferit més que el poble pagui en 10 anys 253.000 euros amb interès que pas deixar el pagament que mos toca igualment. És a dir, enguany pagar el capital que és 677.000 euros i després anar, com diu l'informe de la tresoreria, els inconvenients, ho dic, aquí el que passa és que l'inconvenient del 2, o sigui, l'avantatge és que el 2014 respirarem perquè no paguem capital, però a partir del 2016 patirem, fins al 22. Per tant, aquí...
Quina casualitat que és abans de les eleccions,
clar, aquí no és un interès financer, econòmic, d'estalvi, és un interès polític, així de clar, puro i raso, així de clar. Perquè al poble li farà pagar en 10 anys 33 euros cada habitant, que són els 253.000 euros d'interès, perquè clar, si et deixen un any de carència, l'interès te puja. Aquesta és la realitat.
Sí.
Estem en el tram final del programa. Ja s'ha anunciat l'inici de les obres al Parc del Bon Repòs. S'ha parlat de que ha d'estar enllestit abans de Nadal. 400 i escaig mil euros de pressupost per aquesta segona fase. Bueno, no sé si volen dir alguna cosa.
Bueno, el pressupost de licitació que s'ha quedat és de 333.000. El pressupost era de projecte. El 50% era del FEDER i el 50% anava a l'Ajuntament. Però és que això, com que estem en una situació econòmica dèbil, fluixa malament, el 2013, que han fet la liquidació del 2013, no s'ha fet cap inversió. Cap. I això estava el 2013. Ha passat del 2013 al 14. I el cofinançament estava aprovat el 2012. Llavors, se farà. Per què? Perquè es podrà permetre, que bé, jo m'alegro que es faci, vull dir, el que passa és que hauria d'haver estat fet ja fa 2 anys, quan tocava. Però com que l'Ajuntament no pot destinar ni un euro a inversions, no estem en una situació catastròfica que t'he dit abans de l'opció 1, però si tu mires la liquidació 2013, de tot el que havia d'inversió no es va fer res, perquè no es va poder fer res. I ara ho faran, degut amb això. És a dir, aquests 637.000 euros que tenen que pagar de capital poden tindre un oxigen per a poder-ho fer. Jo valoro positivament que es faci, lamento que no s'hagi fet abans, perquè allò podia estar millor i han passat 2 anys, però veig un sentit electoralista clar, claríssim, perquè les inversions, quan tu les poses en un pressupost, és per a complir-les. És que no es va fer ni una sola inversió. Te podia parlar, ja en parlarem, quan se faci la liquidació del 2013 pel ple, que sortirà poc, parlarem que totes les inversions reals, inversions reals, les 4 que pujava 3 milions d'euros, inclús el de la carretera per la costa, no es va fer. El de la carretera per la costa ho entenc perquè no depèn de l'Ajuntament. Però l'altre 1.100.000 euros que depenia d'obres pròpies nostres no es va fer perquè no havia diners. I per tant, com que no havia diners, tenia que sortir uns números a la liquidació una miqueta millors. I això és el que hi ha. És que l'Ajuntament, jo t'ho he dit un de vegades, d'inversió en la situació que estem ara no en pot fer. No en pot fer. A no ser que facin aquestes estratègies de, escolta, mira, un any de carència de capital que tenies que pagar 600.000 euros, doncs no ho pago, ja s'apanyaran els que entrin, o si som nantros ja ho veurem. El mateix que va passar, és que tot va relacionat, és que el 2013 també va passar una cosa molt curiosa, i és que la Cala Gestió refinança un crèdit de 2 milions a un euro, a un milió i mig. Un crèdit que es va fer de 2 milions d'euros al 2010 se refinancia en un milió i mig pagant més interès, amb 2 anys de carència. Això vol dir que no el pagarem al 2015. Qui entri al 2015, Déu-n'hi-do, Franquín. Déu-n'hi-do. Si són ells, són ells. Déu-n'hi-do, perquè el 2015 té que amortitzar molt de capital i interès. El 14 podem respirar, però clar, són els números que pot presentar per aquestes estratègies de anem atreçant-ho, no?
Doncs bé, doncs ja hem arribat al punt final. Ja. Regidors, que regidores, ràpid. Moltes gràcies per vindre. Hasta la pròxima ocasió.
Gràcies.
Bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV.
un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.